El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El debat sobre la gestació subrogada segueix damunt la taula. El cas Ana Obregón ha reprès la polèmica i ha portat algunes formacions com Ciutadans a demanar portar la qüestió al Congrés dels Diputats per regular-la. Mentrestant, la legislació no contempla aquest mecanisme, que tot i això se segueix practicant en d'altres països, buscant escletxes legals per poder-lo reproduir a Espanya. Avui al Cafè de la Ràdio volem abordar, ho fem primer conversant amb la Núria González, advocada i autora del llibre Vientres de Alquiler. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del programa, Núria.
Molt bon dia.
A veure, comencem potser per posar-li una mica de nom. A nivell legal, què és la gestació subrogada?
Un contracte. La gestació subrogada, que és un nom, és un eufemisme per parlar de ventres de lloguer i al final d'explotació reproductiva de dones, és un contracte mercantil, en el que hi ha les parts que hi ha tot el contracte mercantil, que són una persona que es presta a fer de ventre de lloguer o per unes altres terceres persones que posen les condicions, i l'objecte del contracte és l'entrega del producte final, que és un nen. És un contracte. I pot haver-hi o no intermediaris per mig, que serien totes les agències de ventres de lloguer.
Clar, a l'Estat diem no és legal, però tot i això hi ha casos de criatures que estan vivint a casa nostra que són fruit de la gestació subrogada, no? Per tant, podem dir que hi ha mecanismes per acabar portant aquestes criatures a l'Estat.
Mira, el que hi ha és una instrucció de 2010 que no es va fer pels centres de lloguer, es va fer en el marc de la Convenció Internacional de la Haia, de la que Espanya forma part, que té moltes parts, i una d'elles és el reconeixement de document públic de tots els països que formen part d'aquesta convenció. Per exemple, si un espanyol, un català, mor a Mèxic, i Mèxic forma part d'aquest conveni de la Haia, només caldrà que a l'estranger, els espanyols, els seus familiars, per demostrar aquesta defunció a l'estranger, inscriguin els certificats de defunció oficial d'aquest país on ha passat al consulat espanyol a l'estranger, que havia de ser com el nostre registre civil per tots els espanyols que viuen a l'estranger, o catalans, no? Això ho sabem molts que hem vivit fora, no? Aquesta és la porta del darrere, aquest és el frau de llei que s'utilitza per inscriure nens que venen de la gestació subrogada. Com? Perquè tu el que inscrius és un document oficial d'un país on això sí és legal, que et diu que aquell fill és teu. Però només el document, no s'investiga ni s'autoritza tot el procediment. Només tu vas, inscrius al teu consulat, a la ciutat on sigui, aquest nen a nom teu, perquè ens entenguem, perquè aquell país t'ha donat un paper oficial que diu que aquell nen és teu. Però no s'analitza, ni es mira, ni s'examina de quina via ha sigut això. I això va canviar el 2010. El 2010 només es podien inscriure nens amb certificat de naixement o amb una adopció vàlida a Espanya. I això ha canviat des del 2010, i això és el que fa que a l'estranger es puguin inscriure, que no fer ventres de lloguer, inscriure nens que naixin a l'estranger amb papers oficials de països on és legal.
Per tant, aquest, per exemple, el cas mediàtic en el que estem ara mateix, no? Ana Obregón ha pogut inscriure la seva filla en un registre del consulat espanyol i, per tant, quan torni aquí, dirà que la criatura és seva, al·legant aquest tràmit internacional, diguéssim.
Clar, la nena està inscrita al consulat de Miami, d'Espanya, a Miami, com a filla de l'Ana Obregó. El que passa que quan arriben aquí s'han de fer una sèrie de tràmits, per exemple, perquè tu arribes amb un passaport espanyol, però el que no et dona, per exemple, al consulat ni és ni llibre de família ni cap mena de paper com el que necessites aquí, per exemple, per coses tan senzilles com l'empadronament, la targeta sanitària, tot això. Llavors, aquest expedient s'ha de validar el registre d'aquí. I aquí és on entra el Ministeri Fiscal, i aquí és on es pot oposar al Ministeri Fiscal, i aquest, en el cas aquest concret, és on ella pot tenir problemes, perquè, evidentment, ja ha explicat pues, tot el rotllo, que ni tan sols... tot el que és la història que ja coneixem, no? I és aquí, de fet, un 30% o més dels nens que venen a Catalunya i a Espanya per gestació subrogada, per ventres de lloguer, no es poden inscriure perquè el fiscal s'hi oposa. Llavors, no és tan fàcil.
I llavors, què passa amb aquestes criatures?
Bueno, pues que tenen un passaport espanyol, però bueno, i ningú no els fotrà fora del país ni res. El que fan és que, al final, es prioritza pels jutges i els fiscals de menors a l'interès superior del menor, i al final que insten és a fer una, als que els han portat, fer tot un tràmit d'adopció molt complicat, que al final s'acaba fent, o sigui, que no és arribar i automàticament l'inscric i ja està, no? Moltes vegades s'obliga qui ha portat aquests nens a fer un determinat tràmit d'adopció que és molt més llarg que no arribar a inscriure, no? El que passa que al final, doncs clar, els fiscals de menors que diuen, però si els nens ja estan aquí, cosa que és molt discutible, no? Si els nens ja estan aquí, doncs, bueno, facilitem l'assumpte. Però és il·legal i és molt complicat.
I s'hauria de legalitzar d'alguna manera, a favor o en contra, però s'hauria de posar d'alguna manera alguna mena de legislació en marc que reguli tota aquesta qüestió, tenint en compte que efectes pràctics això passa?
Home, podem legalitzar l'assassinat perquè efectes pràctics això ja passa? És la mateixa pregunta. A Espanya està regulat, està absolutament prohibit. No és que hi hagi un buit legal, és que el Codi Penal ho contempla, l'article 221, amb penes de presó, d'1 a 5 anys de presó, amb prohibició de l'exercici de la pàtria potestat. El Codi Civil diu clarament que l'única filiació que pot ser vàlida o és per adopció o és per via materna, i sobretot a la llei de reproducció humana assistida exclueix estrictament i específicament els ventres de lloguer, i el Tribunal Suprem ha fet 2 sentències claríssimes que diuen clarament que els ventres de lloguer, aquests contractes no poden tenir cap efecte ni a Espanya ni a Catalunya perquè van contra els drets humans de les dones, contra els drets humans dels nens i a més alteren l'ordre públic. Nosaltres tenim tot legalitzat, ho tenim legalitzat, ho tenim prohibit, com els 160 països del món majoritàriament on està prohibit. No és una pràctica habitual, aquesta pràctica només és legal a països on no es respecten els drets humans, incloent-hi Canadà, incloent-hi Estats Units, incloent-hi Ucraïna, incloent-hi Mèxic, i molts països que no arriben a la vintena. És que, clar, això sembla que sigui una cosa estesa al món. No, no arriben a 20 els països que permeten aquesta transacció d'éssers humans. Però és que, a més, no es pot fer perquè hauríem de fer pues un replantejament de tot el nostre ordenament jurídic, no? I acceptar que les persones són d'algú, que els nens i les nenes són d'algú, i per ende els adults també són d'algú, que algú té un títol de possessió sobre els nens i les nenes i que aquest títol de possessió t'habilita per entregar, gratis o pagant, perquè els diners aquí ja donen igual, aquests nens a un tercer, com si fos una mascota. No, les nenes i els nens no són de ningú, ningú pot sortir al carrer i regalar un nen sense acabar la presó el que regala i el que rep, perquè els nens no es poden regalar, evidentment menys encara es poden vendre i comprar. Per tant, nosaltres tenim una legislació que està a la part de la majoria de països del món on es respecten els drets humans, el conveni dels drets dels nens, el conveni a la declaració dels drets humans i les 25 vegades que el Parlament Europeu i la ONU ha dit que això era violència extrema contra les dones i contra els nens. Hem de regular el mercat dels éssers humans? Home, jo crec que no.
Uh-huh. En tot aquest context, hi ha un debat social de fons, no sé si arriba a debat social, però si més no, hi ha un tema que impera, que és aquest dret a ser pares, no? Que s'està parlant, no?
Això no existeix.
Això no existeix.
Existeix el desig de ser pare o mare, i està molt bé. Perquè, a veure, els drets, el nostre estat de dret, almenys teòric, no? Els drets tenen aparellada una garantia, perquè per això són drets. Tu tens un dret quan pots exercir aquest dret i algú te l'empara, no? O sigui, tu tens la llibertat d'expressió i si no et deixen fer llibertat, no et deixen parlar o no et deixen tant, tu pots anar als tribunals i exigir que se't garanteixi aquest dret. Tu tens dret a la seguretat i a anar lliure pel carrer i això, i si no, ho pots denunciar. Què és el dret de ser pare? L'única manera de tenir, d'exercir un dret a ser pare seria de posar una espècie de cos funcionarial de dones que serveixin d'incubadores humanes per parir-li algú que digui que té el dret a ser pare. No es pot garantir el dret a ser pare, i a més que no és un dret, és un desig molt, molt lloable. L'únic dret, que existeix en tota aquesta història, i existeix i està recollit, un dret positiu, negre sobre blanc, és els drets dels nens a tenir família. Que aquest és el dret que existeix i que, per exemple, prima amb els temes d'adopció. Uh-huh. Aquests nens que la seva família biològica no els ha pogut cuidar passen a la tutela de l'Estat, que ha de garantir aquest dret a tenir família dels nens, que inclou que els cuidin, que els criïn, que els eduquin, que els estimin i demés, i per això es fan tots aquests processos d'adopció tan llargs que es podria parlar d'agilitzar-los. Vale? Això és un altre debat, no? Uh-huh. Que tots aquests processos d'idoneïtat per garantir l'Estat que entrega a aquests nens a algú que garantirà el seu dret d'aquest nen a tenir família. El que no existeix és un dret a ser pare. O sigui, ser pare escolta, la biologia és com és, les coses passen com passen, i sempre, si vols ser pare i tu vols formar una família i tens de veritat ganes de donar-li amor a una persona i criar-la, doncs sempre pots anar a l'adopció. Diferent seria si, no, si en aquest país no es pogués adoptar per alguna circumstància com passa en altres països, que tampoc no justificaria els ventres de lloguer. Però no existeix un dret a ser pare. Això és una tàctica comercial que s'ha fet moltes vegades d'intentar revestir de dret el que al final és un nínxol de negoci, no? O sigui, sembla que és que... I ho dic clarament perquè, a més, és mentida. Hi ha un fals mite que és que sembla que són els homes gais qui acudeixen massivament als ventres de lloguer. Això és fals. El 90% de les persones que acudeixen als ventres de lloguer són parelles heterosexuals amb problemes reproductius. El tema de les parelles de la gent, dels homes homosexuals és una minoria, però els ve molt bé a la indústria com si fos una reivindicació d'un col·lectiu, com si fos una mena de dret per intentar obrir un nínxol de negoci.
Doncs crec que ha quedat molt clar i molt ben explicat per part de la Núria González, advocada, autora del llibre Vientres de alquiler. Núria, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Anem a abordar la vessant social darrere de tot això. Per això ens acompanya el Mariano Beltrán, psicòleg social i investigador del Departament de Psicologia Social de l'Autònoma. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, què tal? Bon dia.
Com hem d'analitzar la gestació subrogada des de l'àmbit social? Ara hem vist tota la part més legislativa, no?, que diu la llei,
sí.
I de quina manera funciona. Però més enllà d'això, què explica de la nostra societat tot aquest debat que tenim ara mateix damunt la taula?
Pues bueno, yo creo que este tema lo que hace es romper el vínculo, ¿no?, entre maternidad y gestación, ¿no? O sea, esa mujer que es la que gesta no quiere ser madre y no lo siente así, y esto es una cuestión que rompe con un mandato histórico, ¿no?, de que parece que esta especie de romantización de la gestación, esta imagen de la mujer todo el rato con la barriga, sobándosela como un regalo, esto rompe y es lógico que genere inquietud, tensión y conflictos, ¿no? Porque remueve muchas cosas que tienen que ver con el patriarcado, con el androcentrismo, con el género, y es complejo de analizar y de comprender, ¿no?
Però clar, en aquest sentit, per tant, estem parlant de que es trenca aquest vincle, però no és un cas com un cas d'un, per exemple, no?, una dona que es queda embarassada sense voler-ho, té una criatura i la dona en adopció, no? En aquest cas hi ha un contracte al darrere que aquesta dona es queda embarassada a voluntat per una situació contractual, no?
Sí, claro. En el caso de la gestación subrogada, lo que pasa, vamos, esas mujeres lo que cuentan es que sí que sienten un vínculo, sí que hay vínculo, pero no es un vínculo clásico madre-hijo, es otro tipo de vínculo, ¿no? No es que no exista un vínculo, sino que el vínculo que se da en ese caso y en esa mujer no es un vínculo que se podría categorizar de modo clásico como de madre-hijo. Y esto entiendo que rompe, ¿no?, con lo que entendemos que es una gestación, que es una madre, que es una mujer que está gestando, pero ellas mismas y sus narrativas cuentan otras cosas, ¿no?
Tot això al darrere té aquesta situació que està passant a aquesta societat actual, doncs, amb tots aquests problemes de fertilitat. Aquesta és l'arrel de tot això? Ho hem d'anar a buscar aquí?
Bueno, yo no sé. De todas maneras, el mercado de la reproducción humana no es el de la gestación subrogada, que es un 2%. El mercado de la reproducción está en la donación de los gametos, no en la gestación subrogada, ¿no? Entonces, si nos preocupamos realmente por el mercado y la mercantilización de los cuerpos, no está aquí. El 98% de lo que mueve en el mundo el tema de la reproducción humana asistida no está en la gestación subrogada, está en los gametos y en los embriones. Con lo cual, si queremos hacer un análisis crítico anticapitalista, tenemos que ser conscientes de que este no es el nicho, ¿no? Aquí no está la clave de bóveda del mercado en la reproducción humana asistida, está en otro sitio, ¿no?
Per tant, de les dones, doncs, que decideixen donar òvuls o dels embrions que es poden arribar a donar?
I de l'esperma, també.
Clar, aquí també hi ha una situació d'un mercat de la fertilitat, no?, que moltes vegades, vaja, moltes vegades no, en un percentatge molt alt està privatitzat, no?, també, perquè el sector públic no pot assumir la demanda que hi ha ara mateix.
Claro, y ya pasa aquí con las in vitro en parejas heterosexuales o en el método ropa en dos mujeres, ¿no? Ya se da aquí que hay mercantilización con los gametos y con la reproducción. ¿no? O sea, que es un tema interesante que excede a la subrogación, pero si queremos hacer un análisis crítico, no se puede coger la parte por el todo, ¿verdad?
Per tant, en el seu parer, s'hauria de legalitzar aquesta gestació subrogada?
Desde mi punto de vista, se debería legalizar, sí. Básicamente porque todo lo que no se regula, el mercado acaba de facto regulándolo, ¿no? Y ya hay países que lo hacen, Canadá, Portugal, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, algunos estados de ese país, Israel, en fin. El no regular lo único que hace es que gente que pueda pagárselo lo pueda hacer fuera y la gente de aquí no, ¿no? Y creo que genera mucha más seguridad regular que hacer como que no pasa nada o que bueno, que esta es lo que quiere hacer en Italia Meloni, que quiere criminalizar esta práctica en todo el mundo, ¿no? Es una estrategia de la ultraderecha esta, la de criminalizar todo el rato esta práctica, ¿no?
Clar, però, per exemple, la majoria de països del món ens explicaven ara, no?, que no ho tenen regularitzat, que ho consideren una pràctica doncs, que no hauria de ser legal.
Bueno, ni la gestación subrogada, ni el matrimonio igualitario, ni tantas cosas, claro. La mayoría no van hacia adelante, desgraciadamente, ¿no? Pero yo creo que los países que podremos llamar que nos rodean a un nivel cultural y democrático, Canadá, Australia, Portugal, yo creo que podremos convenir que, bueno, no son outsiders de la democracia estos países, ¿no?
Per tant, al darrere de tot això, hi ha realment un dret a ser pares?
No hay ese derecho como tal, no existe. Lo que sí que existe es el derecho a intentarlo y los derechos reproductivos, que son en lo que se basan para que una pareja cis heterosexual pueda ir a la seguridad social y le financien una in vitro. Porque si no es un derecho, ¿por qué la seguridad social financia in vitros de parejas heterosexuales en nuestro país, ¿no? Ser padre no es un derecho. Lo que es un derecho es intentarlo y lo que son derechos son los derechos reproductivos, que es en lo que se basa el tema de la gestación subrogada, no en otras cuestiones.
El cas d'Anna Obregón, que és el que ha portat de nou a posar aquest debat damunt la taula, és un debat que, òbviament, feia temps doncs, que existia, no?, amb diferents casos, però aquest segurament és el que l'ha mediatitzat en les últimes setmanes.
Sí.
Creu que pot ajudar a fer tot aquest procés de reflexió que vostè reclama?
Bueno, el caso de Anna Obregón es un tema que excede a la gestación subrogada. Es más complejo que eso porque se juntan tres ítems: el de la gestación subrogada en sí, el de la paternidad postmortem y el de la edad tardía para maternar, ¿no? Y esto hace que se complejice más este debate. Con lo cual, el caso de Anna Obregón no es un caso clásico de gestación subrogada, excede esta dinámica, ¿no? Esta cuestión. Entonces, en cierta medida, seguramente se ha puesto sobre la mesa la necesidad de debatir o de dar debates bioéticos que no se daban hasta la fecha. Pero es cierto que para hablar solo de gestación subrogada, el caso de Anna Obregón, bueno, no es un caso ni típico, ni clásico, ni que se esté entre la normalidad estadística de las personas que van a la gestación subrogada, ¿no?
El cas d'aquests debats bioètics, del que comentava vostè ara, es basen sobretot en aquesta gestió que s'està fent doncs, de tots aquests tractaments de fertilitat, especialment a la part de donacions d'òvuls i la donació també d'esperma. Fa uns dies veiem un cas, crec que era als Països Baixos, no? On s'havia denunciat un home que havia donat o que tenia més de 500 fills, no?, amb les donacions que havia fet.
Sí, todo lo que tiene que ver con los gametos y la reproducción humana es cierto que está ya de facto mercantilizado, ¿no? No hay que esperar a la gestación subrogada. Esto ya pasa, el esperma ya se mercantiliza, los óvulos se mercantilizan y los embriones se mercantilizan. Lo que deberíamos plantearnos es si le ponemos coto al mercado o no, o usamos estrategias punitivas de criminalizar a la gente que lo hace o de insistir en que esa vía es una vía inmoral, poco ética. Bueno, yo creo que los marcos tienen que ser los de garantizar seguridad, garantizar que esas cuestiones se den bajo un marco bioético, pero es complicado siempre cuando se mezclan con concepciones morales que son privadas, ¿no? Y son legítimas, pero no pueden constituir una norma, ¿no? Y el tema de la reproducción humana, que excede, insisto, a la gestación subrogada, quizás deberíamos poner el foco más en el mercado que está fuera de la gestación subrogada, que es el 98% del total del mercado de la reproducción humana, ¿no?
Doncs moltíssimes gràcies al Mariano Beltrán, psicòleg gràcies. Social, investigador del Departament de Psicologia Social de l'Autònoma, per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Gràcies. Igual, gràcies. Adéu.